11 de febrer i un dissabte més, l'espai La Finestra al vostre costat. De quins moments començarà l'espai Rodamón? Avui viatjarem a Nicaragua. Tot seguit, l'espai literari Trasbarrat, amb l'Agustí i l'Àngels. A 1:15, el Jordi Perelló amb l'informatiu setmanal. I a partir de 1:00, l'espai L'Hora del Vermut, on discutirem totes les coses de la setmana. Esperem que sigui del vostre gust. Bon dia.
La Finestra. Ràdio Falset.
Bon dia, amics i companys del Rodamón. Un dissabte més, aquí, complint. Aquesta setmana, no sé si s'heu fixat, però hem començat a veure una miqueta el solet. Però els dematins i a les nits comença també, i continua fent fred. Jo ara ho parlàvem amb el Jaume, que fa anys, bueno, ja fa del 2001 cap aquí, que torna a fer els hiverns, de quan tu eres petit, Jaume, que anava amb pantalons curts.
Tornem a veure aquells nassos vermells i aquelles galtes, que no veguis.
Passa que ara els nens van molt tapats. Sí. A la teva època no s'hi anava tant.
No tant.
Tu ets de pantaló curt, encara?
Home, quan vaig a la platja, sí.
No, però a l'hivern, quan eres petit.
Home, llavors sí, també.
Quan he d'anar a trencar sí. El gel per aquestes bases.
Sí.
Hasta inclús hi ha gent més gran que em parla que quan eren així petits, al mes de febrer, trencaven el gel i s'hi banyaven.
Home, això
ja
no
això sé. Dic, home, aquí ja s'ha passat una mica, eh?
No, però anar a trencar el gel de les bases sí que es feia moltes vegades.
Inclús m'he dit molts de dir cosa inconscient, no? D'anar a patinar per damunt d'aquelles bases. Mm. Anar a jugar coses de crios i sí, però si allò es trenca es volca, allí no en surtes,
pues
eh?
Ho feien, ho feien. Sí, sí, sí.
Doncs molt bé, aquí comença el Rodamón.
Vaiga cinteta, no mires, que dels teus ulls hi surt foc. Del dia que vas mirar-me que està bullint-ho meu cor. Del dia que vas mirar-me que està bullint-ho meu cor. Dalt de la rama més alta, aquí estic dalt de la rama, dalt de la rama més alta. Si cullin, cullin caia, ai que Sant Antoni em valga. Si cullin, cullin caia, ai que Sant Antoni em valga. Aquí dalt de tot m'estic cullina olivetes fargues, aquí dalt de tot m'estic. Fa ser rogat i ves mare per que no caigui son fill. Fa ser rogat i ves mare per que no caigui son fill. Empedrar calle de sense els acosta, jo te voldria empedrar de perles i diamantes i petxinites del mar, de perles i diamantes i petxinites del mar. L'has de pujar a poc a poc l'escala d'aquesta vida, l'has de pujar a poc a poc, que si la puges de pressa cauràs al primer escaló, que que si la puges de pressa que hauràs el primer escaló.
Doncs molt bé, aquesta vegada us farem una passejada per la voreta del riu. I què millor que, ja que som a baix del riu i tocant el poble de Flix, pues que tocar una jota com la que hem tocat, no? Que és molt propi de tot el que és l'Ebre. I la ruta la farem pues, per la Reserva Natural de Cebes i el Meandre de Flix. Serà una ruta passejada molt bé, perquè és molt suau, se pot fer en cotxe o es pot fer a peu, depèn de la manera que vulgueu. La veritat és que ens situarem al poble de Flix i l'hem de passar de punta a punta pel damunt de la presa on se desvien les aigües cap a la central elèctrica. En aquesta presa, quan sereu a direcció Lleida, a mà dreta veureu que ja hi ha una pista que baixa cap a baix i trobareu un primer punt d'informació. Penseu que s'ha de girar a l'esquerra, cap a baix de tot, en aquesta pista. I després d'aquesta ruta així, començant al postó d'informació, si és que trobeu la guarda, teniu com uns 2.300 metres de pista, que la podeu fer en cotxe, per la vora del riu o a peu, per a situar-vos a l'entrada exacta de la Reserva Natural de Cebes. Quan arribareu a aquests 2.300 metres ja trobareu la casa del director. Li diuen la casa del director, o mas del director, perquè tot el que han sigut les entitats que han format tota aquesta reserva, que precisament s'ha de gloriar molt la feina ben feta que hem fet els del territori i passatge de la Caixa de Catalunya. No és que vulgui ben gloriar massa les caixes o els bancs pels interessos que ens donen, però aquesta labor que en fan aquesta gent és una labor molt maca, que és la reproducció de la cigüenya blanca i a part de la reserva que del manteniment, no? Bé, us situareu en aquesta casa del director, veureu que hi ha una zona de pàrquing pels cotxes i veureu una àrea de recreo per la canalla, no? El punt és entrar a dintre en aquest edifici. A dintre ja veureu que la Generalitat ha muntat un servei d'informació, us informen amb panels i tal com funciona tota la reserva. No només la ruta, sinó que et donen fulletons i podeu veure les diferents aus que hi ha allí, pues, amb fotografies, i és un treball molt maco que val la pena que la gent hi entri, perquè si no, no se n'entera ben bé de tot el treball que s'està fent. Davant de la casa aquesta d'on hi ha el director, veureu que surt una passera que s'endinsa cap dins el canyissar. Una passera que és com un passillo, que primer comença dins del terreny, no? I veureu que està tot marcat, de totes formes. Comença com un enfustat, que si passa perfectament, fa com un metro i mig d'amplada, i va portant per dins el canyissar. És molt bonic perquè a partir d'aquesta zona ja veureu l'aigua inclús davall de la fusta i les canyes que sobresurten, i vosaltres aneu passant pel mig, i passant per dintre uns 300 o 400 metres, ben bé, arribareu a un punt que us veureu com una paret amb una porta. Us pensareu que s'ha acabat. No, heu d'obrir aquesta porta. A l'obrir aquesta porta veureu que a dintre hi ha com una caseta amb uns miradors, amb unes escletxes, que serveix per observar a dins a la llacuna, perquè al davant mateix de dins d'aquesta caseta veureu que a través d'aquests forats veureu la llacuna. I aquesta llacuna no és ni més ni menys que l'aigua del riu, s'ha format allà dintre ja fa una sèrie d'anys, i fan cap una sèrie d'aus. I clar, el que vol és que estiguis quiet, tranquil, assossegat i amb les màquines de fotografiar preparat. Jo hi vaig anar amb la meva dona i quan ho teníem tot preparat així a punt de fotografiar-ho, mos comencem a sentir aquella quietud, que anava a dir calla, que ara tirarem les fotos i tal, i sentim una quantitat de canalla que venia. Clar, en aquests puestos hi solen anar gent de col·legis, de la qual. Resumides cuentes que sento obrir la porta del darrere i mos vam quedar dins amb un col·legi complet. Me pensava que era el professor de tants crios que tenia al voltant meu. Però, esclar, llavors, imagineu-vos que tots els moixots van marxar, però van marxar volant, i me vaig quedar doncs només amb les màquines de fotografiar, o sigui que me vaig quedar per un altre dia. Us aconsello que anar a aquesta caseta, el que li agradi anar a tirar fotografies, i vagi, no a l'hora que hi vaig anar jo, que ja era a partir de mig de matí, us aconsello que hi aneu de bon dematí, a primeres hores del dematí, o tirant al tard, però la primera hora del dematí és la més maca, és quan una persona pot disfrutar de tirar fotografies i observar les aus, allí doncs, pràcticament a uns 10 metres, perquè les veus allí tocant, amb un bon zoom, treus una categoria de fotografia impressionant. Ja us he dit que és una zona on s'ha d'estar quiet i sense soroll, però esclar, això és inevitable, no? Si et ve gent, per la passera va sentint pum, 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 com si toquessin un piano, però bueno, a dintre és qüestió de guardar el silenci possible. Bé, un cop visitat això de la llacuna, llavors se torna a sortir d'aquesta passera, se torna de retorn cap a la casa del director i torneu a agafar la pista. Deixeu el cotxe al pàrquing. Us aconsello que aneu a peu perquè és més bonic. Ara, si ho voleu fer en cotxe, pues, penseu que encara queden uns 2 quilòmetres ben bé de recorregut de pista. Però bueno, si es vol fer a peu és el més bonic, perquè vas passant per unes zones on aquesta gent han adaptat com uns tallats d'encanyissats que a més s'hi passegen una sèrie de cavalls. Cavalls que no són salvatges, són cavalls propis doncs, més aviat doncs, de ganaderia, no? Però és molt maco perquè ho veus amb verba tallada i tal, i és... la canalla hi disfruta molt perquè volen anar a tocar-los i són bèsties que es deixen cercar bastant a la gent. Bé, seguint aquesta pista, arribarà un moment que arribareu a un altre punt, que també hi ha un altre panel a la carretera, que us fica per entrar a dins a veure el bosc de Ribera. És una altra introducció a dintre amb passarel·les, d'enquetes de fusta, i us endinseu cap dins, passareu una zona que és més aviat embrossada, però el camí està tot perfecte, eh? Vull dir, molt ben arreglat, molt bé. I pot anar fins a una persona gran. Quan arribareu a l'enfustat, ja tornareu a estar com en aquella altra zona. Veureu l'aigua al davall, amb una sèrie d'encanyissats i de junquerals, tots diferents. I el bonic és passar aquesta zona observant la diferència de plantes, no? Perquè si has de fer la ruta d'aquests 300 o 400 metres endinsant-te cap dins el bosc de Ribera i no li dones una mica d'importància a l'abreria i a tot el que hi ha, pues, ho fas amb un no res, no? Però el bonic és que llavors vas veient els xoperals que hi ha a dintre, i, en fi, veus una variació d'arbreria molt maca. Arriba amb un punt que s'acaba, aquí no hi ha caseta, però sí que hi ha com una placeta redona i uns bancs que et pots asseure allà per observar tot aquest moviment d'aus. Allà comences a veure que a la reserva de cebes hi ha una zona que l'han dedicat a la reproducció de la cigüenya, perquè volen que en aquella zona més aviat se torni a repoblar tal com havia sigut anys enrere. I ja en veus amb alguna. Però el bonic és tornar enrere un cop fet aquest recorregut per aquesta passera, i sortint una altra vegada a la pista, allí representa que s'acaba el circuit. Però jo us aconsello que agafeu aquesta pista mateix i la continueu fins al final. Fins al final, a on arribareu, en aquest posto que fan la reserva de les cigüenyes. I allò sí que és bonic, allò és una guapada. Tornareu a veure una caseta de guardes, que inclús allí tenen uns pals alts que ja veureu que a dalt de tot ja hi tenen cigüenyes ja amb el seu niu. Però el bonic és veure'ls, les cigüenyes, com a dintre amb uns ballats i tancats amb unes teles que no poden sortir ni volar, doncs aquelles les estan ja adaptant al clima i a l'ambient d'allí. Un cop ha passat aquest període de temps, quan estan aparellades, les deixen sortir, ja tenen uns nius preparats als arbres, tot això s'ha d'observar, eh? Hi ha uns punts de mira que pots anar observant-ho perquè hi ha una zona molt neta, i els arbres al voltant, però inclús les veus com se passegen per dins, llavors les aviades, les que estan adaptades al terreno, que tenen els seus nius amb la seva femella dalt de tots els arbres, i els mascles, vull dir, els vas veient per dalt de tot com juguen. És una zona que la canalla, si van canalla, és molt maca perquè ells hi disfruten molt. I tu també tirant fotografies, no cal dir, però els petits, només de veure els que, quasi com aquest que diu, tenen les cigüenyes a 10 metres, és molt maco. Bé, això és un recorregut que és molt propi de fer per gent gran, però també, ja us he dit, amb canalles, perquè els ensenyem una mica a conservar la mica del que ens queda, no? Encara que estem al dins de l'Ebre i sabem com està, que està tot una miqueta més brut, no, Jordi? Que ara ho dèiem, i ple de radioactivitat i de residus.
Sí, perquè quan has dit de fleix ho hem estat comentant i és pues, segur, això. Perquè això, jo et volia preguntar, ja estàs d'això?
No, perquè ara hem d'anar cap al meandre.
Vale, doncs fes, després et vull preguntar un parell de coses.
Vale, vale. Pues bueno, aquesta ruta la tirarem enrere una altra vegada d'aquesta pista, anirem a recollir el cotxe si és que l'hem deixat al pàrquing, i tornarem a sortir per la mateixa pista cap a la carretera que hem vingut. Quan serem a la carretera, que és la C12, que va direcció a Lleida, pues, llavors la seguirem pues, aproximadament uns 200 metres més. Veureu que allà hi ha com una espècie de polígono, i després hi ha un desvio que surt a la C44, sempre per la vora del riu, pràcticament, el que el riu no el veus tant, però bueno. Llavors, lo passaràs molt a prop i quan arribarà en un moment que puja la carretera una mica enfilada, llavors t'has de desviar per un desvió, tot això està asfaltat, és amb cotxe, amb direcció a Flix. Això, lo meandre, té una explicació. És una zona on el riu gira, dona un tomb i queda com una gran isleta d'una gran muntanya, però immensa, eh? I veureu les horts a baix als peus, amb una sèrie d'oliveres, i a dalt de tot hi veureu el castell típic de Flix que el veiem per l'altra banda, que ens pensem que està a la Quinta Conxinxina, som a la part del Dedres. Bé, en aquesta ruta, a dalt de tot veureu que hi ha un mirador, i és a la mateixa cantilat, i veureu que per baix als vostres peus passa el riu, però lo veureu també que dona el gira el tomb, que sembla com una gran piscina, per dir-ho d'una forma, eh? És un punt preciós per tirar fotografies perquè l'objectiu t'ho agafa tot perfectament. Val la pena doncs, parar al tanto amb la canalla perquè veureu que hi ha un cingle d'una certa consideració, o sigui que no s'atancin massa cap a la vora. Un cop vist aquest recorregut d'aquí, tornarem a agafar el cotxe, seguirem per aquesta carretera i llavors, seguint-la, donant-lo tomb en aquest meandre, fareu cap amb una zona que és l'embarcadero, que llavors hi ha el pas de la barca. En aquesta zona, els de Flix la tenen com una zona de tranquil·litat o esbarjo. A la part que tu baixaràs amb el cotxe, veureu que hi ha com una espècie de césped per allí a la vora, amb una sèrie d'abreries i llocs per a berenar, que ho tenen com una devesa, no? Per dir-ho d'una manera. El posto de dir, on anem a berenar? Doncs anem allà. I la gent passa en el riu per en aquesta barcassa, que la té posada l'Ajuntament de Flix i és gratuïta, perquè la fan servir com a d'ús públic per a la gent que van d'una banda a l'altra. I, doncs, bueno, llavors, un cop has disfrutat d'aquí en aquesta zona, que has pogut passar el berenar, el dinar, el que es vulgui fer, i ja et dic que fer una vida familiar amb la canalla i ho passen bé, llavors t'introdueixes a dins el poble de Flix. De retorn has de tirar cap dintre per agafar la carretera general, o l'altra opció que hi ha és agafar una barqueta de les que tingueu, si teniu alguna barca, us poseu al riu i com que l'aigua baixa, doncs l'aneu seguint i poquet a poquet arribareu, doncs, riu avall, arribareu fins a Roquetes i amb una mica de sort trobareu amb aquests que us cantaran ara.
De Roquetes vinc, de Roquetes baixo, agulles de camp, agulles de camp, agulles de ganxo. De Roquetes vinc, de Roquetes vinc, de Roquetes baixo, agulles de camp, agulles de camp, agulles de ganxo. Surt de seguida, cinteta, surt de seguida al balcó. Si no vols que passi a trossos les cordes del guitarró, si no vols que passi a trossos les cordes del guitarró. Y a tu puerta hemos llegado, 400 en cuadrilla. Si quieres que te cantemos, saca 400 sillas. Si
abans d'arribar a Roquetes, jo et vull preguntar dues coses. Això és un parc que ha muntat la Caixa Catalunya o ja hi era això?
No, això ha sigut un treball que s'ha fet a Flix amb col·lectivitat de tota aquesta sèrie d'activitats, identitats.
Vale.
Que hi ha el grup de natura de Flix, que li diuen la Freixa, la Generalitat, l'Ajuntament,
vale,
no que ho diu... El que posa més és el territori i paisatge de la Caixa Catalunya.
Vale. Aquestos... I aquestos el que volen fer és com si és la reproducció de cigüenyes.
Sí, sí, sí. Sí,
vale.
Sí. I a part de que, doncs, vull dir, aviam, s'han implicat una sèrie d'entitats grosses, perquè hi ha la Diputació...
Per això, per això.
Tota
és que ho he vist com ha molt ben muntat, amb el tríptic i tot, saps? I una pregunta, abans parlaves de fotografia, quins teles recomanes tu per anar allà? Els objectius?
Un zoom.
Però un 200, un 300?
Un zoom, home, sí. Sí.
Amb trípodes.
Sí, per això, de... per anar dintre en aquesta caseta,
sí,
per tirar
els
aus.
Sí.
Que ne veureu allí una variació impressionant, perquè veureu el martinet blau, bueno, n'hi ha un munt. Però...
I això els tríptics ho està explicant, els aus.
Sí,
no? O sigui,
sí,
aquí
sí,
veig
sí, sí.
Totes les
fotos. És que allà us donaran una sèrie d'informació amb fulletons perquè pugueu seguir tota aquesta sèrie d'aus, eh? Perquè, bueno, hi ha l'oriol, el canyís, el milà, bueno, el tamariu, n'hi ha un munt de moixons que els anireu veient, que mai en la vida els havíeu vist. Oh. I allí els anireu observant.
I tant a prop que ho tenim, eh?
Sí, sí.
Vinga, continuem cap a Roquetes.
Qui busca treball no en troba i qui en té ne troba més. Qui no té amics ho té magre i al qui en té mai li cal res. Qui no té amics ho té magre i al qui en té mai li cal res. Qui té diners mai té pressa, qui té pressa és que té anhel. Qui té anhel demana el preu, qui posa el preu mai té prou. Qui té té diners mai té pressa. Qui posa el preu mai té prou. De roquetes vinc, de roquetes vinc, de roquetes baixo. Agulles de cap, agulles de cap, agulles de ganxo. De roquetes vinc, de roquetes vinc, de roquetes baixo. Agulles de cap, agulles de cap, agulles de ganxo. El que crida tots escolten, no fan cas del qui no crida. Tots los que treballen callen, lo món és una mentida. Tots los que treballen callen, lo món és una mentida. I estes coses del folklore, alguns les han oblidat, perquè ja no els interessa que es digui la veritat. Perquè ja no els interessa que es digui la veritat. A la JJ del ganxo del llum, que si no t'apartes del tiro damunt, de les allevances i dels malparlats i dels mal te quiero que Déu moneguar. S'ha cantat moltes vegades les virtuts de la Napeu. Pugui escoltar i olorar i mira tot lo que es veu. Pugui escoltar i olorar i mira tot lo que es veu. Mira si hay corrido tierras que he estado en los freginales, Santa Bárbara Galera i el Mas de los Barberà.
El Rodamón, amb Jordi Pallejà i Jaume Martí.
Ay, Nicaragua, Nicaragüita, recibe como prenda de amor este ramo de siempre vivas y gilinjoyes que hoy florecen para vos. Cuando yo beso tu frente pura, beso las perlas de tu sudor, más dulcita que la frutita del tigüilote y el jocote tronado.
Aquesta música tan dolça, avui ens acompanya el Pau Ferrer. És estudiant de Magisteri d'Educació Física. Jo crec que he tingut la gran sort de poder fer un intercanvi amb la Universitat i la Fundació El Sueño de la Campana i poder viatjar cap a Nicaragua, més concretament a l'aldea de Sant Ramon. Dic que se sent afortunat perquè he pogut compartir el que és la vida a Nicaragua amb nens, no? I abans de començar parlàvem de que aquí els nens els tenim saturats d'afecte, de béns materials, de tot, i allí estan, no és que estiguin molt saturats d'afecte, però tot el que més no ho tenen. I igualment, vull dir, viuen i són feliços. Pau, bon dia.
Bon dia.
Què tens que dir d'això que t'he dit?
Bueno, doncs... pues, és una mica la societat diferent, no? No només és els nens, són els pares, són, és tot.
Tu has vist la misèria allà?
De misèria allí no n'hi ha.
No n'hi ha.
Allí hi ha molta pobresa, però misèria, misèria no se'n veu.
Quina diferència veus tu entre pobresa i misèria?
Jo crec que els que amb pobresa tenen poca cosa material, però cada dia poden menjar una miqueta la que tenen. Misèria no tenen ni per menjar ni per beure.
Molt bé. I el que seria el que tenen per menjar és una dieta cada dia més de lo mismo o és variada?
No, la dieta és cada dia de lo mismo.
I què és?
Allí fan frijoles, arròs,
com plàtano. Com a xiapas, igual.
Sí. Bueno, poqueta cosa més, carns, qui pot, però normalment són frijoles d'arròs o alguna cosa que puguin fer del panís i, bueno, i molts sucs de fruites.
I dius car, qui pot? Allí no es pot, vull dir, només hem de menjar car els que tenen granges o qui són els que mengen car?
Bueno, jo per exemple em vaig poder menjar cada dia.
De car?
Anàvem en menjadors on se'n pot menjar. Però les cases, la gent del poble, pues, té més dificultats. És cara i... bueno.
I tu com t'expliques com un país com Nicaragua, que és tan... com t'ho diria jo? Tan... digue-ho tu, Jaume. Tan...
tan pobre?
No, tan pobre, al contrari. Vull dir, de terra tan fèrtil.
Yeah.
No? Que passi això. Com t'ho pots explicar tu? Tu que has treballat amb l'arrel, amb els nens, no? De com pugen i tot, com t'ho pots explicar això?
Home, no ho sé, és difícil, almenys amb el temps que m'ha estat veure-ho, però no ho sé. Pot ser perquè la manera de treballar els camps també no és la d'aquí, és més lenta, tot i que allí molta producció, o sigui, al camp poden tindre 3-4 collites, bueno, 4 no, 2-3 collites a l'any, però... segurament treballen per algú, la gent no té terres per fer diners, vull dir, no es guanyarien la vida fent.
És a dir, tot és a base de terratenients.
I la usen amb maquinària o manual? O...
No, tot manual.
Clar.
Manual i sobretot és molt característic d'allí, que van amb uns machetes enormes de mig metro o així, i ho fan servir per tot. Són aixades, són per segar, fan servir tot per allò. I tothom n'hi té un. Vull dir, tothom, com a defensa per les nits, o que sigui, o pels animals, tot, ho fan servir per tot. Aixades, la gent a la construcció per fer forats, és a base d'un pal llarg amb una punta al terra i anar fent forat fins... no ho entens que en una setmana tinguin tots els fonaments d'una casa amb llim, només amb aquell pal anar...
Però un pal amb punta de ferro o pal sol?
Un pal amb una punta de ferro... però vull dir que no tenen... no fan una aixada, per exemple, no la vaig veure tampoc. Bueno, són diferents maneres de treballar.
Hem de muntar una ferreteria allà.
Sí, i tant, això t'aniria bé. No, però és molt curiós això, eh?
Oh,
És que sembla que allí estiguem al 1900.
És que, bueno, la gent allà no li deu donar importància. Encara que els oferissis una altra forma de viure, vull dir...
Els hi costa molt el canvi, però amb tot, no sé, també amb el menjar. Algun dia que hem sortit del poble, o així hem anat a algun lloc així una mica més turístic i han vingut amics nicaraguens i els hi dius per que menjan altra cosa i no, que volen menjar l'arròs i frijoles per esmorzar i no els treguis tampoc de molt lluny.
Amb aquest sistema que ja porten.
Sí, no ho sé, estan acostumats.
Són com a tranquils.
Ja està bé, ja ho tenen prou.
Són tranquils.
Molt tranquils.
Feliços per això.
Sí, sí.
També molt feliços. Més que en altres, no?
Segurament, sí.
En altres amb les rentes i tot això, no mos deixen viure els trimestres.
De problemes també en tenen.
Clar.
Però...
quin tipus de problema?
Bueno, doncs, econòmic, no? Tenen molt problema del...
no arriba a final de mes, aquí hi ha molts que no arriben a final de mes tampoc ara.
No, aquells a vegades no tenen la plata a taula a l'hora de dinar.
Ja.
I amb l'alcoholisme, a causa d'això, bueno, problemes així per casa, moltes violacions, maltractaments... és bastant
perquè freqüent. Amb l'alcoholisme també hi ha problemes serios allà en aquella zona.
Moltíssims.
Però I què
és el que veuen
fa, fa calor allà en aquella zona, no? També. Sí. I és propi que en una zona de calor la gent li fumina la, la petaca, eh?
Tenen, tenen ron.
Però hi ha de ser alguna cosa d'alcohol espriu, allò? Perquè,
perquè el ron aquest el deuen comprar, vull dir, cap aquí a Europa, eh? O,
no.
O què? O se'l fabriquen ells per allà? O...
Hi ha...
Tenen destileries.
Sí, fan, fan molt ron i cerveses. O sigui, ja, tenen aquests dos alcohols de, del propi país, però s'acostuma a veure un ron així com a més, diguem-ne, barato, diguem-ne,
més
no?
Barato. Ja, ja.
Que s'ho veuen i es foten...
S'ho deuen destilar ells, això.
Veuen sí. Fins que cauen. Sí.
I la cervesa se la fan ells?
Se la fan l'empresa que la fa,
ah,
però és ni que...
No, els mateixos.
No, no, no.
No, això et podria preguntar.
No, no.
Molt bé. I escolta, una pregunta, tornant a l'arrel del teu viatge allí, a la història dels nens. Com ho vas viure tu, treballar amb aquests seus nens?
Doncs pues jo vaig anar... Bueno, vaig anar a una escola, t'explico. Vaig estar en unes comunitats i, bueno, les comunitats són, són com poblets de, dintre del mateix municipi. El municipi aquest és Sant Ramon i hi ha 96 comunitats. Jo en vaig anar amb 3. Llavors també vam estar en un centre de discapacitats i, bueno, també fèiem activitats d'alfabetització pels nens que no podien anar al col·legi, perquè per anar al col·legi tens de tenir uns requisits econòmics mínims. I va ser molt interessant, en el meu cas, perquè era d'educació física i allà els professors no tenen cap titulació, la majoria, perquè qui sap sumar i escriure, doncs, lo fiquen de professor. Llavors, n'hi ha alguns que poden tindre alguna petita formació, però no titulació, i d'educació física no tenen res. Llavors, els primers dies, els professors d'allí no els treuen a jugar. Els primers dies que vaig estar allí, els nens estan com neguitosos. Dius, algú m'ho treu a jugar, no? De jugar, si és educació física, el que sigui. No hem d'estar aquí, hem de jugar. I a poquet, doncs, tampoc no sabíem com bé com treballau, i a poc anar mirant quines activitats feu, com treballar amb aquella gent, intentar no canviar res amb ells, no voler anar altres d'espanyols allí a canviar la seva forma de ser, sinó a dir-los, mira, jo sóc un estudiant, a mi m'han ensenyat això, ja estic estudiant d'aquesta manera, jo ho faré així, tu m'observes, jo t'observo, aprenem un de l'altre i endavant.
I pel que has dit al començament, l'escola, vull dir, pública no existeix?
Sí, hi ha al Col·legi Sant Ramon hi ha l'escola pública.
Ah, perquè llavors has dit que qui no tenia diners no tenia difícil per estudiar.
Per anar al col·legi, com abans, aquí suposo, s'ha d'anar amb uniforme, t'has de comprar el material, bueno, ah. És car. Qui no et pot comprar unes sabates per anar al col·legi no pot anar al col·legi. O moltes famílies, si el nen ha de treballar, no ha d'anar al col·legi. Hi ha molts problemes. Per això ens hem decidit, doncs, fer també aquesta activitat d'alfabetització per als nens que ho necessitaven.
Molt bé. I has dit que també treballaves amb nens amb discapacitats físiques, no? Tant físiques com mentals.
Sí, estàvem en un centre, Los Pipitos, que és un centre... A Sant Ramon hi ha un centre, però n'hi ha més per Nicaragua. El centre així principal és a Managua, que és la capital. I aquí doncs, vam també anar... Nosaltres vam anar 4 estudiants, un d'educació física, que sóc jo, una noia d'educació infantil, un noi d'educació especial i una educadora social. Llavors, el noi d'educació especial hi va anar. Era la seva tasca. No? I nosaltres vam demanar també estar ahí, perquè nosaltres a l'escola estàvem fent les pràctiques. Llavors, a l'escola, nosaltres, quan siguem mestres, ens trobarem amb nens així, i també ens interessava conèixer-ho, i va ser molt interessant. Vam estar en aquest centre i sí, hi havia nens de tots els problemes. I no només del mateix poble, sinó de les comunitats que igual estan una hora i mitja i l'han de portar el nen a coll, amb autobús, una hora de viatge. Era...
Això deu impactar, no?
Sí, al principi, els primers dies van ser molt durs. Jo no havia treballat mai amb nens discapacitats i no sabia com se feia, no sabia com havies de reaccionar o què els havies de fer. I és molt fàcil, perquè aquests nens te donen molt afecte de seguida i potser no ho estàs fent correctament com a mestre, però bueno, els estàs ajudant que els hi feia falta.
Com a persona?
Sí, sí.
Una cosa tan simple com això. Perquè allí a zones rurals, i els discapacitats psíquics, més que els físics o psíquics, tenen tendència a amagar-los una mica o no?
Sí, i a més l'escola es fa fora. L'escola els rebutja, els nens aquests, molts, no podien anar a l'escola perquè els havien fet fora, però a l'escola, a part que els mestres tenen poca formació, igual tenen 50-60 nens, a més la professora no sap com tractar amb aquesta gent i els fan...
Els envien com aquests... Estorben una miqueta a fora.
Els envien amb aquests centres o... Bueno, que facin el que puguin, però allí no els volen. I aquest centre una miqueta és el que fa. És això, acollir amb aquesta gent i ajudar-los amb el que poden. No sé si hi ha 350 nens o per allà amb aquest centre i hi ha una senyora treballant que amb aquests 3 mesos pràcticament se va sentar en una cadira i no va fer res, només m'ho mirava, perquè deia, feu el que vulgueu, però deixeu, vull dir, no, era com les seves vacances, no, feia molt temps que no tenia, perquè treballa els 365 dies del dia de l'any i ha de ser molt dur.
Aquesta senyora era com una tutora, vaja, d'aquesta gent, no? Era la tutora?
Sí, la responsable del centre i la que...
Una per 300?
Sí, el que no es van sempre 300. És dir, com que són de moltes comunitats... Sí,
pel dia que en van pocs, quants hi van?
Deuen anar 15 o 20 o 30. Sí, el centre no és molt gran, eh? No és més gran que la ràdio. I
clar, no deuen coincidir mai els 300 allí.
No, no. Que...
És impossible.
No, n'hi ha molts que l'únic que fa aquesta senyora és o intentar en recollir aliments. Sí, aliments també. Medicaments. Aconseguir que pugui... O sigui, hi ha molts nens apuntats, però n'hi ha pocs que es puguin desplaçar fins al lloc. Els nens de Sant Ramon hi van sempre. Els de les comunitats més a prop també, però si el nen no està molt greu, com paràlisi cerebral o algun problema molt, molt greu, no, les famílies no s'ho poden permetre desplaçar ni apropar al centre.
Perquè tot el que és al voltant de Sant Ramon, aquestes comunitats que tu parles, l'accés és camí de carro o està asfaltat?
És camí, normalment, no, és camí de carro.
I suposo que això quan plou o tenen les tempestes aquestes...
Sí, a més allí les muntanyes tenen molta tendència a desprendre terra. No, però bueno, vull dir...
I terra molt argilosa, que deuen deixar els camins, que allí no es puguem moure ni...
Són camins amples i moltes hi van autobusos.
Però aquestes pistes així deuen estar fatal, de fangs i clots i...
Sí.
Ha de quedar clavat un autobús d'aquestos allí.
Com pot ser que hi hagin governs que actuïn d'aquesta manera de cara al seu poble mateix?
Doncs mira...
Perquè això representa que estan en una monopausia aquesta gent, que mira, estan aguantant, tothom aguanta el que se'ls tira al damunt.
És que jo suposo que també és la cultura del país, no? Que, no sé, potser els han acostumat a una vida ja pobra, o no sé com dir-t'ho, però, o potser quan hi ha revoltes el que va al davant se col·loca i fa el mateix que...
O potser no hi ha prou revoltes encara.
O potser no hi ha prou revoltes.
Potser n'hi haurien d'haver més.
Home, ara ho tenim a Bolívia.
Més que res, perquè el que ell parla, falten una sèrie de serveis a tots els pobles.
Falta molt de tot.
Tot arreu.
Falta molt de tot.
Sí, però és que, per exemple, jo m'he de sorprendre, és un exemple, per resumir això, no? Que els professors no tinguessin formació, era... Els dic, com és que no en teniu? Oh, perquè, per exemple, l'educació física, el Ministeri d'Educació mos dona un programa que hem de seguir. I no us ha dit mai com se fa? Diu, no. Em vaig anar al Ministeri de Cultura i vaig preguntar-los i no sé què, i m'han dit, m'han ensenyat un munt d'informació de la mateixa educació física. Això ho podríem enviar als professors, no sé què, però el mateix ministeri no té diners per enviar, per fer capacitacions, donar formació als mestres. I és tot ja, és una cadena que no és que...
Ja ve des de dalt de tot, això, ja.
Sí. I clar, vull dir, no... Ara, jo segurament... A veure, tot aquest tema així no, són coses que no acabes d'entendre. Encara que ho veguis, no us ho sé explicar per què passa això, ni per què estan així.
Clar, el mateix govern tampoc pot recaudar. Perquè clar, quin de paga aquesta gent?
El problema tampoc és d'ara. Suposo que estan ja molts problemes, perquè també, clar, fa poquet que vam fer la revolució. Vull dir, també suposo que ara deuen dir, doncs mira, ara estem més bé que mai.
Ara descansem,
no?
Sí, no sé. Descansem, situem-nos.
Amb què rica Nicaragua? Vull dir, què té? Petrol?
Bueno, sobretot el que més tenen és l'agricultura, amb cafè i els frijoles, arròs, això és el que més tenen. Alguna...
Però això és l'única riquesa que tenen en aquest país? No tenen gas, ni tenen petrol, ni tenen or, ni tenen res de totes aquestes riqueses naturals? Clar, no tenen res que cap...
Mines.
Mines de què?
Mines d'or. Bueno, d'or i no sé de què més.
Sí, no deuen ser prou importants. Però tots els grans hi haurien ser, no?
Tot, si hi havia mines, o totes les mines que, almenys per el poblet que no estava, havia, no ho eren d'en ells. Ja eren d'un alemà, ja eren d'un francès, ja eren...
I ells es treballaven o no?
A les que estaven a prop de Sant Ramon estaven tancades ja.
Per tant, tu veure nens treballar amb mines no ho has vist?
Amb mines no. Però pel carrer sí. Sí, és freqüent, els nens treballant. Nens que netegen sabates, els que venen els productes de la mare. Hi ha famílies que no tenen... No sé si és cert més o menys, però hi ha un 90% de gent que no treballa. Llavors, el pare... Pues, si un...
90%?
En aquest poble no sé si era el 60%. Però desocupat, o sigui, treballen,
sí.
Però no tenen contractes ni res. Treballen a l'època del cafè, tothom va, però tothom se desplaça d'aquí cap allà per anar a tallar cafè. I si no hi ha cafè, pues, van al camp, fan el que poden. La mare fa menjar, el nen el va vendre... Bueno, però és normal, és el que així viuen.
És el que hi ha. I així entitats com de comerç just i tot això, no hi són per allà?
Hi ha moltíssimes ONGs.
Moltes.
El mateix amb aquest poble, que és com Falset, diguem-ne, més o menys, hi ha 15 ONGs.
15?
Però...
I tu això de les ONGs hi creus?
Jo no.
No hi creus? No. Per què?
Bueno... Perquè jo abans de fer tot aquest viatge tampoc estava molt assabentat, però el clar exemple és que d'aquestes 15 ONGs, en un poble, s'estan fent com la competència. No es parlen moltes unes amb les altres. Lo lògic seria que si ja n'hi ha 15, en un poble tan petit, per què no s'unifiquen ni fan una i fan algo ben fet? I moltes, hi ha moltes... Bueno, les ONGs són d'aquí. La gent que anem allí a fer, que són les ONGs, les bones persones, són bones persones que van a fer el treball. Seguir fent tal la manera que som aquí, no? No sé, suposo que...
15 en un poble, Jaume.
No ho entenc, això, jo.
Sí, i no... així encara continua estant malament.
Jo crec que no és forma d'ajudar els pobles, aquesta.
No. Jo crec que...
Jo crec que el principal és la formació de la gent. I ensenyar-los a aquesta gent.
L'educació.
No t'amoïnis que si els ensenyes i els encamines bé, canviaran per natural. Tardaran uns anys, però per natural. Però és que no interessa,
No, perquè les ONGs, jo suposo que també, primer, han d'estar bé elles, i si elles estan bé, llavors ajuden una mica.
Però el don dinero que arriba de don dinero, també. Sí. Va.
I tot això... No sé, també és una mica complicat tot això que es fa la gent que fa adopcions i això. Clar. Tot això d'enviar diners a algun lloc...
Això d'apadrinar un nen i tot això.
Això és... Jo no sé.
Hi ha alguna ONG aquí a Sant Ramon que es dediqui a això d'apadrinar algun nen? De que tu haguis vist que allí s'apadrinen nens però que el nen no veu un duro.
No
ho has vist, això. No, perquè clar, jo suposo que d'aquestes coses també els que manen al poble han de xupar, els que manen a lo que és la regió han de xupar i els que manen al dedo també deuen tindre el
70%. Jo n'estic convençut que aquest crió sí que rep un percentatge d'ajuda, sí, però molta cosa se queda pel camí.
Sí, els diners fan massa volta abans d'arribar.
Ah.
I Nicaragua amb això dels ONGs, o sigui, té molta ajuda, guanya molts diners amb això. Però bueno.
Bueno, jo em van anar a parar aquests diners. A Suïssa?
No sé saber què.
No era anar a Suïssa.
I és bonic que aquesta nació és maco.
Sí.
Passejísticament i...
Sí, és molt...
Com a clima...
Jo vaig estar a la muntanya. I allí, a l'època que vaig anar jo, plovia molt. Però no plou com aquí, que plou... El dia que plou, plou molt. Però si jo estava fent classe, plovia i no paràvem de fer classe. Seguíem, perquè en cap d'un moment... parava i et queien sol que estava sec, t'assecava la roba.
Te cremava?
Sí, bueno, cremar no, és com molt sec. Que ten.
Yeah.
I llavors, més avall, a la zona de la platja així, que vam anar a fer una visita, allí sí que fa moltíssima calor, no plou tant, i molt bonic, tot és verd sempre. Menys a l'època de sequia, que també existeix, i llavors... Tot passa a ser, tot el que passa a ser d'hivern, passa a ser sec. S'assequen els rius, té tanta aigua, rius que sempre van plens, s'assequen.
Són com a tormentes grosses, no?, que cauen en aquestes zones, o...
Sí, sí.
No és com un plogim, allò de xiribiri, o...
No, no, quan plou...
Plou fort.
Amb gotes grosses.
Ja, ja.
I és segur el país? És a dir, si tu volguessis arribar a Nicaragua i començar a patejar-te la motxilla, és segur?
Sí.
Sí?
Sí.
Se podria fer tranquil·lament? No hi ha problema de guerrilles ni...
No, no, no.
Res de tot això.
Que va, que va.
No te la foten, la motxilla, vaja.
Si te la deixes en algun lloc i et despistes ja, dos segons.
Això tot arreu, eh? Això tot arreu, tot arreu. Molt bé, Pau.
Ui, doncs aquest dia, amb això que deies de la motxilla, doncs nosaltres veníem des de Barcelona i a l'estació de Sants. En un moment, allí, li van prendre amb un senyor italià una motxilla que estava posada al portaequipatges, vull dir, a dins en ple tren. Per això et dic que, vull dir, allà no sé si passa, però aquí t'ho foten tot. En aquell tren mos van veure allà esgarrifats i arraconats.
L'italià dormia?
No, no, l'italià estava despert, la tenia ben posada dalt la motxilla.
Però
l'altre que baixava li agafa la motxilla i marxa. Com que llavors el tren arrencava, a dins en ple tren, doncs imagina el xou que es va muntar, perquè hi posen segurites allà ara, en aquestes hores, a les 4 de la tarda o a les 5, eh? Perquè hi ha una moguda de gent emigrant de tot el tipus, vull dir, i amb dos securitats i el revisor anaven de bòlit, que no ho veguis. Per això et dic que, vull dir, hi ha postos que prenen coses, però volant, sí. Eh?
Però, bueno, jo suposo que de robatoris n'hi ha. Okay. Nosaltres, a mi em van robar dues vegades, però allò el que li referís que si és allò amb armes...
Sí, sí, amb armes, imagina que et vinguin allà i et diguin, vinga, tot cap a casa.
És molt poc probable. A mi mos van entrar a la casa, però les cadenes d'allí no, mai se tanquen. O sigui, la teulada i la paret lateral quasi no es toquen. Hi ha una distància, hi ha espais per poder entrar a les cases.
Mm-hmm. Hosti, meta.
Van entrar...
Estan tranquils per això?
Sí, però van entrar uns nens, així que els havien dit. Tampoc va ser molt greu. I... Llavors també va ser una experiència que l'últim dia del centre de discapacitats ens estàvem fent la despedida, ens van comprar uns pastissets, ens van fer uns poemes, bueno, tot molt bonic, i al marxar a mi em faltava la cartera. Però que tampoc és lo robar de... Bueno, són... Van ser dos... No sé, és ocasional...
Vols dir que no és una cosa massa comú de que ho facin,
no,
això?
No, i que anar pels... Hi ha alguna ciutat que anant per la nit és perillosa, però viatjar allí no és... per Nicaragua pots anar tranquil·lament i...
Tu t'agradaria, tu que ets un rider?
Anar i caminar?
Sí, fer...
Bueno...
O no és un dels països que triaries?
No. No, perquè... No sé. Potser tampoc... No és un país on... Jo que estic acostumat a anar a la muntanya per aquí, hauries d'anar sempre per carretera o sempre per camí.
No hi ha tant sendero com
sí. Aquí. Sí, no sé. Les distàncies per visitar una cosa i una altra potser són molt grans i entremig seria sempre vegetació i així per dormir. No ho sé. Potser sí, eh? Però...
I parlant d'això del rider, què t'estàs preparant? Ara canviant-ne així mica de tema... Perquè sabem que ets un home de curses de muntanya i tot això, que és la pròxima acció que heu de fer.
No, ara ja no. Bueno,
no, aquest any no faràs res?
Sí, però això se mos presenta... No, aquest any no tenim cap de preparada.
No. El que ve mos ho depèn, bueno, aquest any mos ho depèn del Jaume i a mi a la Matagatja.
Ah, bueno.
Deixarem les dones.
Clar. Bon saps què és el Matagatja, Jaume? Sí que ho saps. No saps què és el Matagalls? Ai, 80 quilòmetres en 24 hores.
Ai, això no ho fa. Ai. No, home, no.
La van fer l'any passat, el Pau i els seus amics.
No, home, no, que vols que em passegin pel poble amb una cadira de rodes encara, no, home.
No, sí, es pot fer, home. Ells la van fer en quant la vau fer, valtros?
16 hores, mi sembla.
16 hores, encara hi van sobrar 7? No, no 8. Això.
Vaja, que no podria jo, tio.
Per què no?
Que no,
si tu
home.
Ets un caminador nato.
Sí, home, ja, amb cabells blancs ara.
Hi ha homes de 70 anys que ho fan.
Toma, ja.
Doncs molt bé, Pau. Gràcies per haver vingut, per haver-nos explicat tot el que ens has explicat. I algun dia et farem vindre amb tu i amb els teus amics perquè ens expliquis coses d'això de les curses de muntanya.
Vulguem.
I veiem si ingresquem al Jaume perquè em faci alguna.
Bueno, podem fer una de més curta, però.
Sà que sí.
Per a mi sí,
quan,
eh?
Quan seria una de més curta?
La que és molt bonica i que està a prop és la de Rodoms, la Mola Rodoms, que són 50 quilòmetres.
En quantes hores s'han de fer?
Amb el que vulguis. Però em sembla que el màxim és 17 o 18 hores.
que te la podrien fer.
Però la mitja deu estar amb 9 o 10.
A la Mola, si ho veiem, que fotut cap avall a la torre.
No, però
home, la Mola
bonica.
Te la pujo en 3 quarts d'hora, de cara amunt, però bueno.
És molt bonica, aquesta. Fan passar per... Bueno, fas... El castell de...
Escornobou.
Bueno, passes per...
Però allò dos entren que acabes, per això pujar i baixar, perquè la Mola té mil i pico metres, eh, xató? Després has de tornar a baixar pujar... fins a baix de Riudons, és quasi línia de mar, això.
Sí, et fan baixar fins baix, llavors puges a la Mola, tornes a baixar, vas a Mare de la Roca... Bueno.
I de Mare de la Roca ja cap baix a Montbrió o cap a Riudons?
Cap a... Bueno, passes tot això a Montbrió, Montroig...
Déu-n'hi-do.
Anirem a la platja.
Déu-n'hi-do.
Bueno, amb música nicaragüense, que m'us ha agradat molt el que has portat, anem despedint-nos.
El concurs.
Bueno, això de les endivinalles, nois, no en sortiu. Per tant, avui he decidit no fer endivinalles, perquè és que no n'encerteu ni una, eh? Que teniu la voluntat de trucar, però és que no n'encerteu ni una. Per tant, avui us ho posaré més fàcil. M'heu de dir, si heu escoltat el Pau quan ha parlat, a quin poble, poblat o aldea, digueu-li com vulgueu, va estar. Si ho sabeu, heu de trucar als telèfonos 977-0044 i 977-83-1135. M'ho van xivant per l'auricular. No m'ho sabré mai. Bé, sabeu que el que ho endivini té una brújula. Gentilesa del senyor Martí. Molt bonic, eh? N'hem regalat bastantes ja, eh? Bueno, el que us he dit, si ho sabeu, truqueu aquests números de telèfon i m'ho dieu. I teniu la brújula per no perdre's per aquest món de Déu. Acabat això, és hora de despedir-nos. Recordeu una quatre coses s'han de recordar. La primera, que demà a partir de les 6 de la tarda torna a haver l'Espai La Finestra. Dimecres, a partir de les 8 de la tarda, tornem a estar amb altres allí fent-nos pesadets. Segona, gràcies a la gent de la ràdio, avui l'Albert Cots m'ho ha fet de tècnic. Jaume, gràcies per tornar aquí. Pau, no cal dir-ho, moltes gràcies. I fins al dia... Quin dia? Quin dia mos torna a tocar? No me n'recordo.
El dia que mos toca.
El mes de març. Calculeu 4 setmanes i tornarem a ser amb altres. Gràcies i bon dia.